no renunciarà mai a l'autodeterminació, però admet que és complicat exercir-la en aquesta legislatura. El president del govern ha admès en una entrevista al diari Japonès que difícilment podrà complir aquest compromís d'exercir el dret d'autodeterminació, com va anunciar després de la sentència del Tribunal Suprem, però ha assegurat que no hi renunciarà mai. I Espanya intenta contenir tres focus de coronavirus. Les mesures de control es podrien extremar a Torrejón, Vitoria i Màlaga, Marbella, on el virus està actiu des de fa setmanes. Hem de dir que s'ha cancel·lat l'estrena del MotoGP a Qatar i també a Tailàndia. Catalunya ja té 12 casos del Covid-19. Andorra també s'ha registrat el primer cas. Els 9 afectats són de dues dones de Girona, pel que fa a Catalunya, una de l'Hospitalet i 3 a Barcelona. I avui també, en relació amb aquesta notícia, us hem d'explicar que una dona de 98 anys, resident a Wuhan, on es va detectar el primer cas a la Xina, ha superat el coronavirus. S'ha convertit en la persona de major edat en superar la pneumònia provocada pel Covid-19. I ahir va morir al monestir de Montserrat el pare Just Maria Llorenç i Llong. Tenia 86 anys d'edat i en feia 65 que va entrar al monestir. Va ser traductor de moltes obres de temàtica religiosa. La missa exequial ha tingut lloc aquest matí a la Basílica de Santa Maria. I també el capellà i teòleg i poeta nicaragüenc Ernesto Cardenal ha mort diumenge a Managua. El seu compromís polític el va portar a donar suport a la lluita contra la dictadura de Somoza. Fins aquí la informació. Ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Entra per la Porta Gran a l'Orient amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres del 26 de març al 5 d'abril al Japó. Ens endinsarem en les meravelles d'Osaka, Kyoto, Tòquio, Hakone, Kamakura i altres sorpreses que amaga aquest país tan impressionant com imprescindible. Del 26 de març al 5 d'abril al Japó amb el Club Més Amics. Més informació a Root Travel 93 467 32 44 i a clubmes.cat. El 33è Festival Folk Internacional Tradicionarius. No et perdis cap concert. El divendres 6 de març, Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries. Els dies 6, 7 i 8 de març, el Folk Estoltes al Centre Cultural La Mercè de Girona. Fins al 3 d'abril, 33è Festival Tradicionarius, el festival de música tradicional dels Països Catalans.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6.
Traspassem ja la frontera de les 11 del matí i és una bona hora, és un bon moment per posar en marxa una nova aventura radiofònica, i és que les aventures, siguin de quina índole siguin, sempre fan de bon acceptar, tot i que de vegades, també és veritat, ens produeixen una mica un cert vertigen. Però si el vertigen és emocionant, si el vertigen, a més, és compartit, benvingut sigui. Si us voleu apuntar, el sistema de transport que tenim és ampli i, a més, és il·limitat. I l'aventura li hem posat un nom per identificar-la de seguida. O Déu meu.
O Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí a Ràdio Estel.
Però, evidentment, està clar que, com tota nova aventura, igual que quan juguem a un joc de taula, per exemple, o un esport que desconeixem per primera vegada, necessitem tenir unes explicacions prèvies. És a dir, hi ha d'haver unes normes d'aquest joc, un comportament a seguir que necessitem saber. I de seguida us els explicarem quines són aquestes normes. Però abans, deixeu-me dir que aquest repte serà compartit des del control tècnic i muntatge musical pel Toni Huguet. Bon dia, Toni. I per una persona amb qui compartiré penes i alegries. Bé, espero que més alegries que penes, si no aniríem malament, que és el Roger Cantos. Bon dia, Roger.
Bon dia, bon dia. Amb molta alegria.
Amb molta... Eh? Això. Posem-hi alegria.
Posem molta alegria.
Que penes i... ja en tenim prou. Bueno, com deia la meva àvia, deia, penes ja n'hi ha prou a la vida, posem-hi alegria.
Doncs amb molta alegria, preparat per començar aquesta nova aventura.
Doncs tots a punt i tots preparats. Bé, hem d'explicar a l'audiència què és i què vol dir això de «O Déu meu», i que, tot i que en principi ens recorda una expressió molt popular i que és molt nostra i que realitzem normalment en moments de sorpresa o en moments d'expectació o en moments de desesperació també, això de «O Déu meu», atenció, perquè no. No és això, La que diem habitualment és la que jo ara us deia, «Oh, Déu meu», Però aquí veureu que això de les vocals obertes i tancades hi juga un paper realment important. No direm «Oh, Déu meu», sinó «Oh, Déu meu», amb la «E» oberta, I no és aquesta una celebració gratuïta, perquè portem dies i dic dies sabent el que dic, portem dies i setmanes senceres fent tancades, gairebé un seminari hem fet per vocalitzar bé aquesta E i dir, oh, Déu meu, hem intentat familiaritzar-nos amb aquesta nova fonètica de l'expressió. Tu com ho portes, Roger?
Doncs he de dir que bé, ho porto bé. Ara ja m'estic familiaritzant, m'estic fent la idea, però ens ha costat.
Ens ha costat, no, és que costa molt. Quan tens un hàbit adquirit d'una expressió o una frase que diu sempre igual, després canviar-li una E tancada per una oberta sembla fàcil.
Hem de passar de la divinitat al número 10.
Fixa't, doncs, que no deixarà de ser diví també algunes vegades.
Que no és poca cosa.
Poca cosa, exacte. Per tant, el primer que haurem de fer és explicar als oients, un cop tenim clar la fonètica del títol del programa, que d'aquest canvi del 10 o del 10 pel 10, per què ha estat? Doncs ho sabreu de seguida. Primera, important, nosaltres ho hem entès, tu ho has entès, Roger?
Bé, jo espero haver-ho entès bé, eh? Jo porto dies practicant i ara seria mala cosa que tot això que he practicat em diguessis que no està bé, eh? O Déu meu, el número 10.
El 10, eh? Per tant, podríem dir, algú pot deduir, algú podria pensar ara mateix que estem parlant d'un programa de matemàtiques.
No, per sort no. Nosaltres, que som més aviat de lletres, no en sabem gaire de matemàtiques.
Molt bé, doncs agafem i fem classe didàctica de funcionament del programa. Tu recordes? Bé, tu no, Roger, tu ets molt jove. És que sempre no sé per què pregunto segons quines coses.
A veure,
hi havia la història de la ràdio. El Toni sí que se'n recordarà, perquè el Toni... Som de la mateixa quinta, si fa no fa. Però a la història de la ràdio es van fer molt populars durant molts anys. Jo no sé si encara se'n fan ara, jo crec que no tant. Els top tens musicals.
Els top tens musicals, sí, home, les llistes, encara se'n fan. Però aquest cop em temo que haurem de fugir d'aquestes llistes i ampliar el ventall.
Efectivament. El funcionament, diguem-ne, seria el mateix. Hem de buscar 10 títols, no necessàriament el primer, el segon o el tercer, sinó 10 títols per confeccionar una llista de 10. Però marxarem de la música i ho ampliarem a tot.
Exacte.
A l'univers.
A qualsevol àmbit.
A qualsevol àmbit.
Cultural, esportiu, musical, viatges, sorpreses de tota mena. I això sí, el que sí que necessitarem és la col·laboració dels nostres oients perquè ens ajudin, evidentment, a elaborar quines són les seves 10 millors coses relacionades amb aquest
llista,
tema.
Amb la llista aquella, eh? Per tant, i com podeu participar? De seguida i donar el programa on anireu veient, serem pràctics, ho farem a través de xarxes socials, a través de correus electrònics, a través de molts sistemes que podreu utilitzar. Us podrem trobar pel carrer qualsevol moment i preguntar-vos alguna cosa,
exacte.
No us espanteu. Però, de moment, ja sabem que el que farem cada dia és una llista de 10, un top 10.
Un top 10 de tota la vida.
De tota la vida, molt bé. M'agrada això, un top 10 de tot, de la vida, diríem. Un top 10 de la vida.
Interessant.
De la vida. Bé, doncs, si tenim clar això, i si no també, vull dir que al final, com sempre, el que convé és allò que diu la dita, que a més té molta raó, que és el camí es fa caminant. Doncs, amics, amigues, caminem i ens ho trobem. I per començar aquest camí d'avui, amb la primera llista de 10 del programa, hem decidit fer-ho amb una llista d'aquelles que podríem dir-ne... Com ho podríem dir? Com ensucrades. Però molt ensucrades, eh? Ensucrada de veritat, diria.
Ens agrada.
Sí, però perillosament ensucrada, eh? Perquè això pot pujar molt el sucre.
Però segur que la nostra audiència s'hi suma ràpidament.
Ens acostarem avui al cinema i a l'amor. Imagineu-vos, quan agafes el cinema i l'amor i els fas anar de la mà plegats pel camí, tenen un cert perill, no només de sucre, això que dèiem, sinó d'emocions. Això sí que està bé, eh? Però com que aquí som molt ploraners i ens agrada, doncs hem pensat que, mira... Que ja està bé. Que...
Una bona manera de començar.
Som de la llagrimeta fàcil. Sí. Vaja, jo no ho sé, tu.
Però, doncs, a mi també me'n cauen.
També, cap problema, doncs. Així que avui la nostra llista de 10 la farem, atenció, amb les 10 millors pel·lícules d'amor de la història. Per tant, ja podeu començar a pensar-hi, eh? Quina és la pel·lícula d'amor que més us ha corprès de totes les que heu vist al llarg de la vostra vida? Segur, no em creuré una altra cosa, segur que n'hi ha una que us ha impressionat més que unes altres. Doncs avui les busquem. Busquem aquests 10 títols, aquestes 10 pel·lícules. 10 pel·lícules d'amor. Ai, que és bonic l'amor. I que és bonic l'amor quan és amor de pel·lícula. Per tant, avui ens hi posarem, i per posar-nos en situació, ho farà cada dia, el Roger ens prepararà una prèvia, talment com si fos la prèvia del partit de futbol.
El cinema és indiscutiblement, per antonomàcia, el setè art. I ens ha deixat moments memorables gravats als nostres caps, com el petó del Padrino, la mítica escena de les escales de El que el vent s'endugué, o algunes de les mirades més intenses i penetrants, com les que ens va regalar en Clint Eastwood. El cinema ens emociona, ens fa riure i ens angoixa, però de tant en tant apareix una pel·lícula que ens enamora. I és que el cinema romàntic és un dels gèneres amb millor salut a les taquilles i, per descomptat, un dels gèneres preferits de l'audiència. Aquest tipus de pel·lícules sempre tenen el mateix esquema. Una parella es coneix, s'enamoren, passen per una crisi, però finalment, contra vent i marea, l'amor sempre triomfa. Ai, l'amor. Sempre triomfa? O a vegades no? Qui ho sap? I encara que tots sabem des del principi com acabarà, ens segueixen enganxant i seguim tots gastant taquilles i comprant crispetes per veure aquestes fantàstiques pel·lícules. Que es facin al costat les comèdies comercials o les cintes de cinema indi per deixar pas a les crispetes ensucrades. Prepareu el sofà, la xocolata i truqueu a la persona que més us agradi. Si somies amb ser despertat a crits de bon dia, princesa, com a La vida és bella, o fer-te un petó de pel·lícula sota la tempesta com El diari de Noa, si esperes que et truquin a la teva porta el dia de Nadal i se't declarin de manera silenciosa amb cartells com a Love Actually, o cantar cançons d'amor amb Ewan McGregor a Moulin Rouge, aquest és el teu programa. Tant si busques inspiració com si voleu fer-nos arribar a la vostra pel·lícula, avui descobrirem quines són les 10 pel·lícules d'amor de la història. Recordeu, les 10 millors pel·lícules d'amor de la història. Aquí comença Oh, Déu meu.
Jo ja ploro. Ja només amb els títols, ja ploro. Amb aquests, només pensant-hi en algunes d'aquestes pel·lícules ja em ve la llagrimeta.
Jo ja m'he permès fer una petita primera selecció, però evidentment això seria una mica egoista i el que volem és cedir la veu a la nostra audiència.
Evidentment, aquests són alguns exemples, però no necessàriament els únics.
No, i ara?
Segur que hi ha moltes pel·lícules que us han impressionat, us han calat a dins per les emocions, us han transmès a l'hora de l'amor. Per tant, ja tenim la primera llista llançada, a partir d'aquí la confeccionarem. Oh, Déu meu, les millors pel·lícules d'amor de la història.
Oh, Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí a Ràdio Estel.
Molt bé, doncs ara, una vegada escoltat tot el que ens ha explicat el Roger, ja sabem de quin mal hem de morir en aquesta primera llista de 10 del programa. Ara el que cal és que expliquem de quina forma els oients, vosaltres, en definitiva, des de casa, des de la feina, des d'allà on sigueu, des del cotxe no, des del cotxe conduïu. Quan sigueu el cotxe conduïu, després ja, si cal, ja ho fareu després, però que us expliquem de quina manera hi poden participar, Roger.
Exacte, perquè la llista, com hem de fer molt d'èmfasi, l'haurem de construir entre tots, a partir de les vostres propostes i explicant-nos les vostres preferències. Al final les posarem totes a un sac i n'acabarem fent el top 10 preferit.
Per tant, siguem pràctics. A veure, anem a la cosa pràctica. Tot i que anirem afegint progressivament opcions de la vostra participació des de diferents àrees, xarxes, ja ho anirem explicant. Evidentment, les xarxes socials jugaran un paper molt important en tot això. De moment, què tenim, què pot utilitzar la gent i a través de què es pot comunicar amb nosaltres?
Exacte, doncs expliquem-ho bé per a la nostra audiència. De moment tenim habilitades les xarxes socials més habituals, com són l'Instagram i el Facebook, on ens podreu trobar buscant Oh, Déu meu.
Així, tal com sona.
És així de fàcil.
Recordeu, l'Oh, Déu meu és l'O amb un H, O-H, el 10 amb números.
Exacte.
Oh, Déu meu.
Això mateix.
Això tant Instagram com a Facebook?
Això mateix. Podrem buscar on cada dia publicarem un post per incentivar la participació dels nostres oients. I també ho podran fer a través de correu electrònic.
Ah, molt bé, tenim correu. Això es fa servir encara,
Un correu electrònic, evidentment.
Perquè avui en dia parles de correu electrònic, sembla que si parles de la prehistòria.
No, home, no.
Però no, s'utilitza, no.
S'utilitza.
Ja no dic res si diguéssim un correu postal, envieu-nos una postal, diríem,
Bé, això si ja... algú ens la vol enviar, evidentment la rebrem encantats, una postal aquí a l'emissora de ràdio, Estel. De moment, centrem-nos amb el correu electrònic, que és molt fàcil. odeumeu@radioestel.cat.
Recordeu l'odeumeu, O-H-deumeu, radioestel.cat. De moment, aquests són els mitjans. Instagram, Facebook, correu electrònic.
Doncs des d'aquest mateix obrim les línies, obrim la comunicació directa amb la nostra audiència perquè ens facin arribar quina és la vostra pel·lícula d'amor preferida.
Molt bé, ja tenim tot això, ja tenim tots aquests mitjans al vostre abast. A partir d'avui es podeu utilitzar, no durant el programa només, sinó les 24 hores del dia, però haurem d'agrair que tota la gent que vulgui participar, hauríem...
És de bien nacido.
Ser agradecido. Això en català no ho tenim, això, deu haver-hi, sí.
Segurament deu existir, però ara mateix...
ben parit ser agraït. Una cosa així, doncs, que no és igual, però si sembla una miqueta.
Sona prou bé.
Sí. Per tant, agrairem a la gent alguna cosa, tindrem 100%, això, eh?
I no només ho agrairem, sinó que, a més, serem molt generosos, ja que gràcies al programa i a diferents col·laboradors que participaran amb nosaltres, cada dia tindrem diferents obsequis amb tots aquests oients que vulguin participar, que vulguin jugar, que vulguin dir la seva, a través d'aquestes vies de contacte que hem comunicat, xarxes socials, a través de l'email. Cada dia sortejarem un o més d'un obsequis.
Aquí ho deixem, eh? Ja anem explicant, anem explicitant a poc a poc. Avui, com que és el primer dia, evidentment no us enganyarem, no sabíeu res. Esperem que ara, durant el programa, doncs, anem rebent algunes d'aquestes comunicacions, però no teníem encara participació vostra, per tant, hem demanat a gent que coneixíem, a gent que passava pel carrer, amics nostres, que ens diguessin quina era per ells la seva pel·lícula d'amor preferida. I atenció, perquè aquest n'ha estat el resultat.
La meva pel·li d'amor preferida és un clàssic, Love Actually, perquè a banda de la vessant romàntica és molt divertida la manera que es van creuant les diferents trames.
Como película romántica, mi favorita es cuando Harry encuentra a Sally, porque muestra como una amistad con los años se va transformando en amor. Habla de ir descubriendo a otra persona.
Hola, em dic Àfrica, i la meva pel·lícula d'amor preferida és Begin Again, perquè és una pel·lícula tan delicada, tan especial, i no és una típica pel·lícula d'amor, sinó que va molt més enllà i la banda sonora està molt ben escollida.
Hola, em dic David i la meva pel·lícula d'amor preferida és Dirty Dancing, perquè uneix els meus dos gèneres del cinema preferits, que és el drama i el musical.
Hola, mi nombre es Yanni. Mi película romántica favorita se llama Baila conmigo, de Vanessa Williams y Chayanne. Trata de una película de baile mezclado con una historia de amor que me marcó mucho. Cada vez que escucho sus canciones, cierro los ojos y imagino la película, me marcó.
Cada día una llista de 10 a Radio Estel.
Doncs ja tenim una, diguem-ne, primera aproximació a allò que busquem, eh? Han sortit alguns títols. Jo he de reconèixer que no els coneixia totes, s'han dit, eh? Alguna de vista.
Jo la majoria sí que els coneixia, eh?
Sí? Podem considerar que totes són pel·lícules d'amor? Sí, eh?
Totalment, totalment. A més, jo em considero bastant cinèfil, sí? I he de dir que m'agraden, i fins i tot amb alguna coincidiria.
Sí, votaries, sí.
Es posaria al top 10.
Molt bé, doncs aquestes són algunes opinions, en podem tenir d'altres durant el programa. Després llegirem també, per cert, alguna gent que ens escrigui a través del correu electrònic i que rebem, ja
llegirem algunes opcions. Ja comencem a rebre opcions, els primers inputs.
Escolta'm, et sembla, com ja deia, si compleixin d'amor, però és que ara m'estava dient Jordi Carretero, ell me'n proposava una, i em sembla interessant dir-ho. Ell em deia Cinema Paradiso. No. I dius, home, diu, sí, història d'amor al cinema. És clar que sí, una història extraordinàriament apassionant d'amor al cinema. Per tant, agafeu l'amor en el més ampli dels sentits. Escolteu una cosa, ja que partim del format de ràdio dels top 10 i dels top 10 musicals, perquè tradicionalment els top 10 a la ràdio eren de 10 cançons o 10 temes musicals, hem pensat que la música hauria de ser també protagonista, hauria de dir alguna cosa, hauria d'estar present al programa. Així que triarem cada dia un tema musical que tingui, o que vulgui tenir, o que s'aproximi a allò que estem buscant, o 10, a la llista de 10 que busquem. I això, de moment, ho he deixat per tu, Roger, perquè em consta que ens en podem refiar al teu gust i del teu criteri. Vaja, a mi m'ho han dit, eh? I del teu criteri.
T'ho agraeixo.
Això m'ho he cregut, per tant...
Agraeixo la confiança.
Per tant, de moment, t'ho refiem a tu, eh? Això de la cançó. Quina cançó has triat per avui?
Doncs avui he triat una cançó molt especial, una cançó molt festiva, perquè l'amor, bàsicament, és per celebrar-lo i viure'l de manera intensa. He triat una cançó d'un cantant de casa nostra, un cantant jove, que és el Miqui Núñez.
Perdona, si no has triat ni... Jo pensava portar-hi una cosa més clàssica, el Love Story, allò que sé, una cosa
més... Va estar a la llista, però al final he pensat una cosa més festiva.
Ah, molt bé, molt bé.
Avui també és el primer programa, el tenim ganes de viure'l i, sobretot, de celebrar-lo. I és per això que he triat aquest tema del Miqui Núñez, amb una versió catalana gravada recentment pel disc de Marató, de la seva cançó Celebrem.
Jo avui ja sé què regalar-me, tot allò que no vaig fer per agradar-me. Ara només vull que em mani el cor. Jo avui ja sé que he d'escoltar-me i dir-me tot allò que em cal per superar-me. No penso deixar que res ho espatlli. No vull fer marxa enrere.
No ho faré.
La felicitat m'espera.
Jo vindré.
No penso preocupar-me, que la vida pot ser una festa.
Ballem sense mesura. Ja ho sé, que aquí res no és perfecte, però ara penso perdonar-me els meus defectes. No hi ha res que em pugui fer dubtar. I estic deixant la porta oberta perquè se'n vagin les angoixes que m'ofeguen. Aquesta guerra avui la guanyarem. No vull fer marxa enrere.
No ho faré.
La felicitat m'espera.
Jo vindré.
No penso preocupar-me. Que la vida pot ser una festa.
Ballem sense mesura.
Sent el ritme, la vida s'encomana. Fem un got per celebrar que som aquí. I que passi el que passi, fem junts el camí. Res ja no m'espanta. Ara sé que la força m'acompanya. Porta aquest got que brindarem. Serem lliures, això ho celebrarem.
Ballem sense mesura, curant-nos les ferides. Cantem. Cançó.
Ràdio Estel.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Hola, sóc la Mercè Raga i cada dia estem amb els doctors Márquez i Valverde atenent els vostres dubtes mèdics. A partir de 12:45, truca'ns, de fet, ara mateix, si vols, al 93-409-2770 i ens expliques què et passa i a 12:45 resoldrem els teus dubtes. Mira, dubtes com ara problemes musculars o articulars, refredats mal curats o algun problema digestiu que et faci la guitza. Aquestes són algunes de les consultes, de les qüestions que ens pots fer trucant ara mateix al 93-409-2770 i a 12:45 tindràs la resposta en directe. T'hi espero.
Oh, Déu meu!
Perquè tots nosaltres puguem gaudir de fantàstiques i d'emocionants pel·lícules d'amor, evidentment, hi ha d'haver algú que les creï, aquestes pel·lícules. Per tant, qui pensi en històries que puguin arribar-nos al cor, el que en diríem, el que serien els guionistes, per entendre'ns. Hi ha d'haver algú també que cregui en el projecte, per tant, que el doti de recursos, sobretot, bàsicament, recursos econòmics, per portar-lo a terme, és allò que en diem els productors. Hi ha d'haver qui comandi aquesta pel·lícula, el director, però a la fi, aquells qui l'acaben explicant, els qui presten les seves cares i els seus cossos per interpretar els personatges, que són la clau perquè la història ens acabi atrapant i ens acabi emocionant, doncs, són els actors. Avui podem parlar de pel·lícules d'amor i, és clar, de moltes altres coses amb la persona que ja ens acompanya als estudis de Ràdio Estel en aquesta edició de l'Odeu meu, una actriu que, tot i ser de casa, viu molt sovint a Madrid i que, a més, ha traspassat fronteres per tastar i també per treballar a les Amèriques, allà on diuen que el cinema s'escriu en majúscules. Assumpta Serna, bon dia i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
Serna combina la seva faceta d'actriu amb la de professora d'interpretació cinematogràfica. Es va formar com a actriu a l'Institut del Teatre de Barcelona i un bon dia va decidir, com tants d'altres actors i actrius catalans, fer via cap a Madrid i establir-s'hi de forma més o menys definitiva. La relació de pel·lícules amb les quals hi ha interpretat algun personatge és inacabable, ara que no les podríem citar totes, així d'una tirada, però segur que hi ha poques actrius que puguin dir que han treballat amb directors tan diversos i tan distants a la vegada com Carlos Saura, Pedro Almodóvar, Dover, Pilar Miró, Vigues Luna o Emilio Martínez Lázaro, entre molts altres. Un dia devia ser, jo crec que la dècada dels 80, que trasbalsava tot el panorama audiovisual de Assumpta Serna quan ens arribava la notícia que apareixerien alguns capítols de la sèrie Falcon Crest, aquella sèrie que en aquells moments, com diuen ara, ai, ho diuen els joves, això, la sèrie ho petava, en aquells anys 80. Tant va ser així que la seva aventura americana va tenir un llarg recorregut. Actualment, Assumpta Serna és a Barcelona, on d'aquí molt poques setmanes, a més, estrenarà espectacle teatral, del qual avui també en parlarem. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. No té una mica de vertigen quan mira enrere i veu aquesta nòmina d'espectacles i d'aventures? En falten moltes, eh?
Bueno, sí, sobretot quan hi ha, per exemple, pàgines com imdb.com, que a vegades doncs, entro perquè fa falta actualitzar i després dic, caram, 227 pel·lícules, 47 sèries de televisió. I realment sí, fa una mica de dir, bueno, doncs sí, l'edat doncs, que ve, no? L'edat que està aquí i bueno, 62, doncs què hi farem? Doncs és el que hi ha.
227 pel·lícules?
Sí.
Sí. Però això... Ah,
no, 27 com a protagonista, eh?
27. Però això, home, són 227. Sí, sí. Això vol dir que, ara, jo, com que ja he dit l'edat, ja no cal que la amagui, però això són moltes pel·lícules per any, si fem compte. Si, sí. I pensant que no devia començar en 3 o 4 anys.
Sí, a més, l'any que, diguéssim, va ser el meu, va ser l'any 85, en el que vaig fer 6 pel·lícules de protagonista, 5 a Espanya i 1 a França.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Anem als inicis, ja hi arribarem aquí, eh? A inicis a Mantaviana, al teatre, sí. Un espectacle va marcar la vida de Tagoll de Gom i del teatre una mica modern en català, i amb Bellmunt, amb una pel·lícula que també va ser com una espècie de revolució també en el món, que va ser Borgia, recordem-ho. Sí. A Mantaviana i el teatre de Goll de Gom, allò va ser una època que molts parlen amb una nostàlgia envejosa gairebé.
Sí, sí, sí. Bueno, jo vaig fer 250 representacions, però em sembla que la porta 700 abans de les reposicions. I clar, això és una nostàlgia perquè ara amb prou feina se'n fan 100. I realment doncs, és un problema pel cinema, pels actors i per tot. No és perquè n'hi hagin més i llavors doncs, hi ha més oferta, no. És perquè tot s'ha reduït molt. Llavors, doncs, sí, ara mateix doncs, costa molt tot poder-se fer i poder-se els actors doncs, també ho acusem, no? Llavors, doncs, bé, la idea doncs, de tenir aquesta carrera internacional m'ha permès, això que si és veritat, doncs, bueno, fugir quan algunes vegades a Espanya doncs, estava una miqueta cap avall o no m'agradava el que hi havia, doncs, d'ampliar possibilitats. I és el que dic també als meus alumnes. Realment m'han servit molt les llengües, m'ha servit molt doncs, el sortir i ara estic contentíssima a tornar a casa.
Deixi'm fer una parada una mica més mantaviana, sí, sí, sí. Perquè hi ha molts espectacles de teatre, sobretot, que els veiem després del pas dels anys i tenim la sensació que han passat els anys i que ho acusen. Sí. Mantaviana continua tenint aquella poètica narrativa de Caldés, que era fantàstica.
Sí,
eh?
Fantàstic perquè anava doncs, aquest realisme màgic, doncs, és sempre sorprenent, tocava doncs, temes que eren molt quotidians, però a la vegada amb aquesta fantasia que s'hi afegia del món del Caldés, que era molt maco treballar-hi. I llavors treballar-hi ara o treballar-hi és el mateix, perquè en realitat bueno, les ganes i el desig i la fantasia doncs és el que vivim, són els somnis. I això, doncs, ara o abans o després, sempre serà el mateix, no?
Bé, i amb tot això que he dit, deixi'm dir que m'he deixat d'anomenar la seva participació, he parlat de Falcon Crest, abans, en parlarem, eh? Però he deixat d'anomenar la seva participació a la pel·lícula Orquídea Salvaje,
sí,
amb el Mickey Rourke.
Sí, Mickey
amb el Mickey Rourke.
Que ella, llavors, veritat, era, després de les pel·lícules del Coppola, realment era una figura així. En aquell moment jo vaig sentir-me una mica decebuda, perquè vaig veure un home que buscava ser famós.
Sí?
I això sempre és molt decebent per un actor, no? Perquè trobes que quan has fet aquesta professió i l'has escollit per altres coses que per ser famós, doncs dius, bueno, això és com el que tindria que ser, no? Tu realment vols comunicar coses que has après d'altres, vols dir lo maco que és la vida a través dels ulls d'altres. Vull dir, jo crec que això és el per què els actors fem el que fem. Però per guanyar diners o per ser famós, jo crec que no, més val que ens retirem d'això i fem una altra cosa, perquè realment hi ha moltes altres coses que donen més diners i que et donen més fama. Sobretot ara s'ha vist, qualsevol és famós. Vull dir, no es tracta d'això. Llavors, això em va una miqueta, però de totes maneres era molt bon actor i vaig disfrutar moltíssim amb aquella escena que vam rodar, amb aquella limusín, que és famosa, i realment doncs, va ser una de les pel·lícules doncs, que en aquell moment doncs, també van una miqueta col·locar, no? Perquè, clar, encara estava el món dividit entre cinema i televisió. Llavors, Falcon Crest em va servir per altres televisions, però no per el cinema. I llavors, doncs, aquesta va ser una pel·lícula que havia acabat també, doncs, ell de fer... Encara no estava amb aquesta caiguda que després s'ha vist del Mickey, no? Me'n recordo que em va dir aquella frase que deia aquest altre actor, que deia si ves este reloj vale 10.000 dòlars. Jo no puc fer una pel·lícula per menys de... Saps? I llavors dic, home...
Però gran tema aquest, eh? Gran tema aquest, sí, del ser famós. Jo no sé si... Vostè és professora, a més a més.
Sí.
Jo no sé si se troba amb alumnes que van estudiar teatre o cinema, o interpretació cinematogràfica perquè volen ser famosos.
Doncs pues mira, això hem parlat molt amb el meu marit, que també està amb mi, hem fundat l'escola també, i sempre no ens en venen tants. Jo crec que donem, les vibres, o com digui, diguéssim, l'energia necessària com per això no passi. És a dir, la gent que vol ser famosa no està, ja no ve a la nostra escola. Per què? Doncs perquè tampoc som una escola que diem que gràcies per venir aquí et faràs famós, tampoc diem que per aquí han passat, no sé, puc dir-te el Paco León o gent així, o sigui, no ens publicitem així, no ens promocionem així, creiem que no és l'escola que fa l'actor, sinó l'actor que fa l'escola. Llavors, doncs, diguéssim que tot és una miqueta diferent, no, tampoc anem a buscar uns actors que realment vulguin comunicar coses a la gent, que realment, doncs, tinguin aquesta necessitat de participar amb alegria i no amb sofriment i no amb patiment. I hi ha altres escoles que això ho tenen molt clar, que s'ha de ser el patidor. Llavors, doncs, nosaltres, jo crec que allí trobem gent doncs, que realment el que vol és aprendre una professió, que vol realment fer-la bé i doncs, practicar la seva tècnica i, sobretot, una formació molt pràctica, que és això que sempre no... Sempre diu a l'Escot que el que... Bueno, diu dues coses que estan molt bé. Una, que ensenyant és quan s'aprèn més, i l'altra, que és molt interessant, perquè a més és veritat, i l'altra no me'n recordo ara ja.
Però aquesta és molt potent.
Aquesta és potent, deixem-ho així.
Avui busquem... les 10 millors pel·lícules d'amor de la història.
Sí.
Orquídea Salvaje, home, sí, que podríem considerar la pel·lícula d'amor, sí, traspassava una mica, allò ja anava gairebé allà l'erotisme.
Sí, és el que es buscava. Sí, després d'una setmana i media, ell el van agafar per fer aquest tipus de personatges, perquè, a més, doncs, bueno, era molt intens, és molt intens, i llavors ho podia fer bé, sí.
Jo no sé si ara li faig una... l'atraco directament, però... deu tenir alguna pel·lícula, l'Assumpte Serna, alguna pel·lícula d'amor que hagi marcat la seva vida, ja no professional, sinó personal, allò, o veure-la com a espectadora? O...
Sí, moltes. Jo crec que, no sé, vaja, però jo... l'Escot em va regalar un dia, un cumpleaños, per meu un cumpleaños, un muntatge de tots els petons que havia fet a tots els homes a les pel·lícules. I realment era molt cansat, perquè, esclar, sempre n'hi havia molts petons. I sí.
Això li va regalar el seu marit, vostè,
sí,
eh? Un vídeo amb tots els petons que vostè havia fet a les pel·lícules. Està bé, no?
Sí. I què et diré? Per mi és el més maco, no?, comunicar a l'amor, comunicar doncs, el que un s'estimi la gent, perquè l'amor és escolta, l'amor no és violència, l'amor és realment saber el que l'altre vol i donar-li. És també demanar amb gràcia i amb carinyo doncs, el que tu vols. És realment un dels moments més macos d'aquest intercanvi. I a mi mai m'ha semblat una cosa lletja o dolenta de fer. Inclús les escenes d'amor em semblen que hi ha que dir moltes coses. Jo penso que als anys 40 es va aprendre doncs, a com donar-se un petó, i perquè la gent, realment va ser una revolució, i després penso que als anys 80 el que hem fet realment doncs, és de dir doncs, moltes coses molt interessants sobre aquest moment tan essencial de la vida. Penso que jo no mai he tingut por, al contrari, sempre em deia, bueno, a veure, tu estàs delante, tu estàs detrás, jo vengo como... Sí, i almenys recordo que els directors es quedaven com em dir, caram, aquesta sí que va forta, però si no es parlen les coses, clar, realment després no surt. I jo crec que aquest moment de fer l'amor en una pel·lícula és realment on la gent també doncs, té ganes de veure aviam els altres com ho fan i aviam què jo faig que no fa l'altre. I llavors trobo que és un moment en el que es pot dir moltes coses simplement amb donant-se i escoltant a l'altre.
Estava pensant ara mentre ho explicava, quina sensació més apassionant, això, com a actriu, dic, això de fer viure històries emocionant-se al públic, que de vegades s'ho creuen.
Sí.
Que de vegades ho creuen, que no sé si es vol dolent, però de vegades ho creuen.
No, jo crec que és això. O sigui, el que hem de fer és que sigui creïble. Si ja partim de que no ens ho creuen, és que ja fem malament la nostra feina. Realment, amb tot el que fem. Per això a mi em fa una mica de ràbia. Em diuen, fas teatre. Jo també faig teatre a l'oficina. No, fer teatre vol dir el contrari. O sigui, que s'ho cregui la gent. No estem buscant la mentida, estem buscant realment que s'ho creguin.
Avui a la 10 meu, tot parlant i buscant les 10 millors pel·lícules d'amor de la història i parlant amb una actriu que n'ha fet moltes de pel·lícules d'amor, que és Assumpta Serna, que m'aixeca el dit i no sé què em vol dir. Una cosa.
No, és veritat que el Jack Nicholson va dir que la pel·lícula més eròtica i més maca que ell havia vist d'amor, sí, era la meva, Matador.
Sí?
Sí.
Que bé.
Això ho va dir-ho amb un sopar homenatge.
Això, Jack Nicholson, que és, sí, és un que passava per allà, eh?
No, sí, sí, vaig conèixer amb un homenatge que es va fer l'Antonioni quan ell estava malaltet i tal, a Los Angeles. I llavors, bueno, allò, ell sempre era de molt de nit i tal, ens vam quedar després parlant i llavors la cosa era dir cadascun la pel·lícula, sí, més eròtica que... I jo vaig dir la seva, esclar.
Les vitrines de casa de la Assumpta Serna deuen estar, no, vaja, no sé si és de les que exhibeixen els trofeus i els premis amb vitrines, però premis honorífics, millor actriu, millors interpretacions, també nominacions, tant als Goya com als Gaudí. Això de les nominacions als Goya i als Gaudí ho hem de solucionar, això. Hem de fer una passa endavant, perquè no és normal, no?
Sí, bueno, jo saps, no sé, com que també he sigut moltes vegades jurat, també de festivals, entenc que, o sigui, ho veig bastant, relativitzo molt, això dels premis, i penso, doncs, que bueno, que és també, doncs, el que hi ha, l'oferta que hi ha aquell any, i si és veritat, doncs, que el fet de dedicar-me també una mica a la professió d'escriptora també s'ha ressentit una mica la meva carrera com a actriu, perquè no? Però, bueno, després d'una pel·lícula que vaig fer ara fa 2 anys i tal, vaig pensar, és veritat, però per què no fas més el que tens que fer i el que t'agrada, no? I llavors, doncs, aquí doncs, ha començat i aquí aquesta història ara, doncs, de fer teatre també aquí, que és com una mica doncs això, tornar als meus orígens, no?
Ara en parlarem d'això, però abans no va deixaré que se m'escapi avui, sense que m'expliqui. Ho deu explicar moltes vegades, m'imagino, però com va anar allò del Falcon Crest?
Sí.
Segur que ja dic, ho ha explicat moltes vegades, però és que entendre... però que som d'aquella generació, de la generació dels 80, que Falcon Crest era com un referent de les sèries mundials... Doncs ara...
Tothom la veia, clar, oi? Intel·lectual, tothom, gent del carrer,
sí,
tothom.
Sí, sí. Per tant, li he de preguntar, com va anar allò? Com va anar a parar Falcon Crest, una actriu d'aquí?
Doncs va ser una mica casualitat. Jo vaig anar amb un... O sigui, la història va començar de que anava a Los Angeles a promocionar les 5 pel·lícules que vaig fer espanyoles en aquell any, que era el 85. I d'allí, el director doncs, de la UCLA, que estava present amb aquest homenatge, em va dir, escolta, no voldries anar a Sundance? Jo vaig dir, home, esclar que sí, doncs amb l'escola del Robert Redford, que bé. I vaig anar-hi durant 2 o 3 mesos, vaig estar allí, un lloc estupendo que té Utah, tot molt bé, i a la tornada em va apropar un d'aquests agents que estaven allí, a l'escola. I em va dir que si volia doncs, fer una prova per això del Falcon Crest. I jo vaig dir a l'Alcira, meva representant a Espanya, escolta, estàs segura que això, perquè Falcon Crest i televisió, perquè llavors encara la televisió i el cinema sí. No. S'estàs segur que tal qual
no
sí?
No es portaven gaire bé, no estava ben vist.
No estava ben vist. Les que fèiem cinema era cinema i la televisió era una altra cosa. I llavors doncs, diu, sí, que tot el món la ve. Bueno, i vaig anar a la prova i tenia un constipat aquell dia i estava fatal, mig amb griposa i a l'altra punta i no tenia cotxe i vaig tenir que anar a agafar un taxi i va venir tard. Bueno, allò que i ja, quan estava ja cansada i estava malament, bum, vaig a dormir junt amb el càsting. I quan em vaig despertar, vaig arribar una miqueta més d'hora, vaig veure que hi havia tothom, que eren guapíssimes. Unes dones guapíssimes. Jo amb aquell constipat i amb aquell això i amb aquell... I vaig pensar, bueno, això no t'ho donen, però segur que no t'ho donen. Llavors vaig entrar a fer la prova i em van dir, espera't un momento. Vale? I llavors em van dir, apréndete esto. I llavors, en 5 minuts, vaig tenir que prendre una altra escena, que era diferent que aquella que vaig tenir, esclar, i jo, Déu meu, en anglès, i, bueno, vaig fer la d'això en anglès i em van dir, bueno, pues muy bien, ya te puedes ir. Vale? Molt bé.
Ja li llamarem, ja
sé, que és allò que diuen sempre. I ja, quan vaig arribar a casa, només arribar a casa, ja tenia el missatge, llavors hi havia contestador de dir, pla. I llavors, pues, bueno, realment la contestadora que penso també va ser pel contestador que em vaig entrar a la pel·lícula del Saura. El contestador pels actors era molt important.
Oh, i tant. Ara ho deia, en anglès, deia. Treballar en altres idiomes, a vegades ja costa treballar en el propi. Vostè en parla en diversos idiomes, diu,
sí,
però treballar-hi, i més amb interpretació...
Sí. M'agrada molt.
Sí?
Sí, és un repte. És un intent, doncs, d'això, de comunicar amb els altres, de fer que no solament et quedis, saps, en una regió, sinó que puguis sortir... Trobo que, a més, és el més barat, el fet doncs, d'importar el nostre treball. És, vaja, i per això, doncs, no, per això doncs, hi ha doncs, els Bardem i els Almodóvers, i perquè, com a persones, doncs, ens podem moure. I jo crec que l'actor té que tenir una habilitat, també, amb els accents i amb els idiomes. Mm-hmm. Llavors, doncs, jo, sentir-me jo gravada amb una altra veu, també és algo que penso que...
Estrany,
perquè els actors pensem exactament cada pausa, cada consonant, cada... Saps, estem tot el rato pensant de com dir-ho millor, com fer-ho millor, com hem vist millor. Llavors, és clar que arriba un que no sap res i de repente et dobli, doncs jo sempre això m'ha sabut. I va haver-hi a Los Angeles allò de la clàusula de doblatge de Sumta Serna.
Sí.
I perquè jo posava, és clar que els actors tenien que doblar-se amb les llengües que ja sabien i que això llavors era una revolució. I el meu mànager, que era també mànager Steve McQueen i de molta gent, va dir, pues esto es la clàusula de Sumta Serna. Yo lo diré a todos los managers, la clàusula de Sumta Serna. I encara m'ho diuen,
Va crear precedent, Va
crear precedent. Perquè, esclar, llavors la gent no parlava massa les llengües, sobretot ja els americans ja parlen l'anglès, ja, bueno, ja ells ja consideren que ja n'hi ha prou. Per tant, però jo no, jo sempre, a més, aconsello ara, als alumnes d'ara, que realment a través dels idiomes tu pots arribar a molta més gent, primer, i segon, doncs, quan tens moments de baixa en un lloc, pots tenir moments d'alça amb un altre.
Hem d'anar acabant. A mi que em sap greu, perquè ara m'hi quedaria. Però, i no vull que acabem sense parlar de teatre, perquè amb tot això que m'explica, en tot aquest panorama, el teatre on havia quedat?
El teatre havia quedat amb una experiència meravellosa que vaig tenir a França, amb una obra italiana que es deia El Ángel de la Información, que vam fer amb l'Odeon. Llavors vaig tenir la gran sort d'actuar allí, abans de que fos teatre a l'Europa, i tots els de la Comèdia Francesa van venir, van felicitar, i jo vaig pensar, però aquests no són els de la Comèdia Francesa. Però
que aquells que diuen que són,
Sí, i em va fer molta... I també el Lluís Pasqual em va venir a veure, em va dir, estàs excel·lent. I era el meu professor, va ser el meu professor. Mm-hmm. I llavors vaig acabar amb una nota molt alta, una nota molt bona. Abans havia fet una obra a l'espanyol que es deia Ederra, amb el Miguel Narros, que no ens vam entendre bé i va ser una mica una obra també doncs, que no estava agraciada amb Los Hados, no? Mm-hmm. Que a vegades també passa. I llavors, doncs, bueno, sempre, com que he començat per teatre i m'ha agradat tant el teatre, trobo que no es pot fer teatre com qui va, doncs, a saps? A pel·lícules sí pots fer perquè dius, bueno, són 2 mesos curts,
intensos,
però el teatre o bé t'agrada el que estàs dient i ho vols comunicar a la gent i penses que tindrà èxit o
no juguis.
Llavors, doncs, sempre he buscat, he intentat buscar aquests projectes que realment, doncs, diguessin coses a la gent que valia la pena parlar, no?
Ja tindrem temps de parlar-ne, perquè encara queden uns dies aquí a la casa i a d'altres programes, però el 19 de març estrena a Barcelona, Assumpta Serna, sí. La Canción de Ipanema,
sí.
Que és un musical. Que canta vostè?
No.
No,
no, això també ho pregunten, però bueno, estic intentant...
Podria cantar i no cantava, però vull dir que...
Sí. No, jo he cantat en pel·lícules, he cantat, fixa't, àries, vaig cantar 6 àries a la pel·lícula Mario Monicelli, però és clar, vaig tenir molt temps, doncs, de preparar-ho, i a més, vull dir, va ser un playback, però vaig fer-lo molt bé, per cert, i llavors sempre m'ha agradat, però ara l'última pel·lícula que vaig fer també cantava una miqueta, però res, realment no sóc cantant, ni jo sóc actriu, i és el que sóc, I llavors, doncs, no tal, però bueno, tinc un director molt maco, no sé si el coneixes, que és un director que m'agrada moltíssim,
sí?
Perquè és un tio que està molt maco, en el sentit de que ell entén els actors, ens dona els recursos com per crear sense problemes, i a més, doncs, és molt respectuós. No sé si el coneixes, es diu Miquel Murga.
Ah, doncs sona, sí, sona. És un projecte... Ja quan desvetllat, hem trencat aquí les barreres...
Perdona, volies trencar-ho tu, segur.
Gràcies, Assumpta. Però és un projecte extraordinàriament emocionant, aquest de la Canción de Ipanema,
Per mi
com actriu,
sí.
També,
Per mi sí, perquè penso que és una peça que la gent pot disfrutar no solament recordant allò que tothom hem viscut en una època determinada, que és la bossa nova, sinó també de tot el que l'obra diu, que és realment aquesta exaltació, aquesta, diguéssim, crida, doncs, per l'amor, que realment l'amor és el que realment mou i el desig al món, i llavors poques vegades es diu, no? I aquest lema que té l'obra, no? Que és bueno, pues no tinguis por i llança't a l'amor, crec que és molt vàlid i que ara mateix s'ha de dir, perquè crec que l'amor és el que ens fa falta.
I tant.
I l'amor també vol dir escolta del demés i dels altres, i això és el que fem més malament. Llavors s'ha de recordar constantment.
És la Canción de Ipanema, ja en parlarem, perquè avui volem parlar de pel·lícules, hem anat a parar al teatre, també una història d'amor, però en parlarem amb Assumpta Serna i Antoni Sevilla, Jordi Catalans, etcètera,
sí, tot l'any, sí.
Fantàstic. I espero tornar a parlar una altra vegada i tranquil·lament, concretament
molt bé,
de la Canción de Ipanema.
Sí, fem-ho amb tots, que serà més divertit.
Assumpta Serna, ens han quedat moltes coses per parlar, però això vol dir que tenim una altra cita més endavant i ja està.
Ai, que bé, que bé.
Una abraçada molt gran i gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies, Miquel.
Oh, Déu meu, amb Miquel Murga.
Cada dia, de dilluns a divendres, des de Ràdio Estel, confeccionant una llista de 10, des d'aquest Oh, Déu meu, en el qual ens acostem als top 10 de tota la vida, però molt més ampliats a la vida en general. Abans us hem escoltat alguns àudios de gent que ens manifestava quina era la seva pel·lícula d'amor preferida, però també us hem donat un correu electrònic, tenim diferents maneres de posar-vos en contacte amb nosaltres per escrit. Roger, i tenim algunes també, unes ja impressions i opinions,
Doncs sí, recordem el correu electrònic al qual ens hem de dirigir, odeumeu@radioestel.cat, repeteixo, odeumeu@radioestel.cat, i estic sorprès perquè ràpidament hem començat a rebre les primeres impressions.
Aquestes coses passen, això passa.
Això ha sigut bufar i fer ampolles.
Molt bé, sí.
I bé, ja comencem a tenir les primeres impressions.
Doncs vinga, algunes.
Doncs vinga, atenció, la Paula Torra Milans ens escriu que la seva pel·li preferida d'amor és Call Me By Your Name, una història d'amor.
No l'he vist, aquesta.
Doncs una pel·lícula molt interessant, la recomano. Una pel·lícula, una història d'amor, ambientada als anys 80, guanyadora d'un premi Òscar per al seu guió adaptat.
Molt bé, perfecte.
La Laia Única ens diu El diario de Noah.
Ah, perquè, bo, aquesta sí.
Perquè diu, cada vegada que la veig, m'emociona.
De dos, un amor entre... De la tercera edat, ja, diguéssim,
Bueno, sí.
Sí, o m'estic confonent.
No, em sembla que la confons, sí. És una història d'amor d'aquestes que és un amor impossible, d'aquests de classes socials diferents.
No sé per què parlo, sí, ja. En fi, bueno, doncs ja està.
És una pel·lícula protagonitzada pel Ryan Gosling i la Rachel McAdams, que tot i viure amb classes socials diferents, viuen un amor apassionat fins que es veuen obligats a separar-se per la guerra.
Vaja.
Això dels amors impossibles em sembla que tira bastant a la nostra audiència.
Dona per si.
Sí. Molt bé. Després, vinga, més missatges. La Judit Calafell ens escriu que la seva pel·lícula d'amor preferida és Con Derecho a Roce.
Comèdia.
Bueno, títol interessant.
Sí.
La Núria Qui ens diu Como la vida misma. Que ens parla d'una història d'amor que abarca diferents generacions al llarg de diferents continents i diferents llocs.
Molt bé. Alguna més?
Sí, home, i tant. La Judit Rosset ens diu Pretty Woman, un clàssic.
Home, si no sortia Pretty Woman amb les pel·lícules d'amor, és que alguna cosa fallava.
Doncs la Judit ens justifica que Pretty Woman, diu, perquè cada cop que la veig desconnecto de tot. Atenció, perquè en tenim també d'alguna més divertida i potser aquestes que no entrarien a les quinieles, però mira, diu el Diego Muñoz ens diu Mi novio es un zombi. No me l'esperava pas, aquesta.
Una pel·lícula d'amor, sí.
Perquè tot i ser un zombi, la noia segueix estimant-lo incondicionalment.
En tenim molts altres, els tindrem en compte, a més a més, a l'hora de fer després la llista final.
I tant.
Podeu escriure, encara que no els llegim, després els comptarem com a tal. Però és que jo, ens queda molt poc temps, Roger, i a mi no m'agradaria passar per alt una feina que has fet d'investigació periodística a internet, perquè a internet passen coses i també parlen de pel·lícules d'amor.
Oh, Déu meu! I què hi diu internet? Amb Roger Cantos.
Què hi diu?
Doncs a internet he trobat moltes coses de les pel·lícules d'amor, però evidentment he hagut de centrar-me. I una de les coses que m'ha semblat més interessant és un article publicat al Huffington Post que ens desmenteix o ens aclara certs tòpics de les pel·lícules d'amor.
Per exemple?
Per exemple, als homes els agraden tant com a les dones.
Allò que diu que les dones els tiren més les pel·lícules d'amor, no,
doncs
mentida.
La Universitat de Kansas ho desmenteix.
És que som uns romàntics, també, els homes.
Home, no ho podem evitar, Doncs, com deia, aquesta Universitat de Kansas va realitzar un estudi amb 250 persones a les quals els va demanar que veiessin una pel·lícula romàntica i després avaluessin quan els havia agradat. Doncs després resulta que les dones van otorgar un 6 sobre 7 i els homes van aportar un 4,8, més del que la societat pensa.
Déu-n'hi-do. Per tant, no estem igual, però és més del que es pensava.
Seguim amb tòpics, alguns afirmats, altres desmentits. No són tan idealistes com sembla.
Resulta
que després de fer un estudi amb moltes pel·lícules s'ha trobat que hi ha més pel·lícules que demostren que l'amor s'ha de treballar més que aquestes pel·lícules que diuen que l'amor és una cosa ideal, idealitzada, una mica aquest esperit Disney, que diguem.
Doncs jo estic amb els primers, Si no treballes l'amor...
S'ha de cuidar.
No, si no el cuides, si no l'alimentes... Es va morint, no necessàriament, però es va deteriorant, es va desfigurant.
Doncs cuidem-lo.
No cal que acabem el programa així,
No.
Pot anar bé sense cuidar-lo tant, també,
Seguim. Veure-les és quasi com sentir-les.
Les pel·lícules d'amor.
Això diu, Durant un estudi realitzat a través de diferents persones, van monitoritzar el rec cerebral i la pulsació cardíaca, i resulta que les pel·lícules s'emocionaven, les persones que les veien s'emocionaven tant com si pràcticament estiguessin sentint aquells sentiments.
És el que dèiem, el que parlàvem abans amb Assumpta Serra, deu ser apassionant per un actor tenir la sensació que allò que està explicant la gent... Per exemple, per un actor veure la gent plorar al cine deu ser una sensació, una experiència inoblidable,
Allò
que he fet enganyant, diguéssim, entre cometes, la gent s'ho creu, per tant, la gent s'emociona.
La catarsis, allò que li diem, aquella cosa emocional. Doncs després, més mites. Diu, si tens fred, et vénen més de gust.
Les pel·lícules d'amor?
Això diuen.
Ah, sí?
Sí, un estudi realitzat a Hong Kong, a Xina, i a Colorado, als Estats Units, les dues universitats, apunta que quan fa fred, la gent prefereix veure pel·lícules romàntiques.
Ah, caram,
això perquè diu que el fred aviva l'escalfor psicològica.
Perfecte, amb això estalviarem una mica de gas a casa,
I ja per últim punt, per seguir aquest estudi, doncs diu que presenten estereotips negatius del gènere.
Això com a negativa, una miqueta,
Exacte, com a nota negativa, diu que les relacions que apareixen a les pel·lícules espanyoles per adolescents, en concret, parla de les pel·lícules espanyoles, dirigides a un públic molt vulnerable que està construint la seva identitat sexual, reprodueixen estereotips de gènere que creiem superats. Això és una de les quantes coses que he trobat per internet.
Déu-n'hi-do, que n'hi ha moltes d'altres, però avui no tenim més temps, Roger.
Quina llàstima.
Vaja, les guardem. Mira, l'altre dia farem... Mira, en lloc de fer les 10 millors pel·lícules d'amor, farem les 10 pel·lícules d'amor que més t'han fet plorar.
Doncs segur que en trobaríem.
Llavors...
En trobaríem moltes i segurament algunes coincidirien.
Jo sóc de plorar molt, Molt, molt de plorar. Jo al cinema sempre m'espanta com el moment que obren els llums, perquè ens ho faré aquí el numeret. Estem ja amb tota la informació necessària recopilada, la tenim tota damunt la taula, la sacsegem, l'ordenem i serà el moment de fer l'O Déu meu d'avui.
O Déu meu, cada dia una llista de 10 per enriquir la nostra vida.
Bé, doncs ja diríem que ho tindríem tot. Tenim tot al damunt de la taula. Hem fet un repàs del que hi trobem a internet. Hem fet un referent a les pel·lícules d'amor que hem trobat allà, perquè ja has trobat quan has fet la recerca. Hem escoltat les vostres opcions a través de les xarxes socials i del correu electrònic. Ens has fet, Roger, una aproximació en començar el programa. Què més ens cal, doncs, per fer la llista de 10 d'avui?
Doncs bé, com dius, penso que ho tenim tot. Hem fet els deures, hem acabat el primer programa amb èxit. I el cert és que estem sorpresos perquè han aparegut més pel·lícules de les que ens pensàvem. I
sí,
algunes fins i tot, doncs, ens han sorprès.
I alguna he de reconèixer que no la coneixia o que no n'havia sentit parlar. Per tant, la gent veu més cinema del que ens pensem, eh?
I ara tens deures.
Bé, doncs això és el que farem cada dia. A partir d'ara farem la llista, us demanarem, com hem fet avui, el que demanem a la llista del dia, acabarem veient quines són les opcions més coincidents i en farem la llista pertinent. Ara bé, cal tenir presents algunes coses. Primera, i la més important, la llista de 10 no té cap ordre de preferència, eh?
Exacte, això és important dir-ho, eh? Perquè no voldrà dir que hi hagin 10 pel·lícules guanyadores o perdedores, sinó que farem una llista a partir de les vostres preferències, eh? Indistintament d'un ordre concret.
Per tant, no direm la primera, la segona, sinó de l'1 al 10 i que cadascú agafi la que vulgui, eh? I segona cosa, que segur que quedaran moltes però moltes opcions de les que ens doneu sense aparèixer. No sortiran a la llista, esclar. No vol dir que no les haguem tingut en compte, senzillament que la llista és de 10 i que no en per més, són 10 i prou.
Exacte.
Però encara hi ha una cosa més important, que és que volem premiar la vostra participació cada dia. Potser acabaran sent més d'un premi, ja ho veurem, però en tot cas cada dia i us anunciarem oportunament aquests premis. Avui, entre tots els que hi participeu, sortejarem un lot de vins Lover's Wine Elegance.
Sí, com a primer premi, interessant. Bueno,
Això ho veurem després aquí, qui s'ho emporta. Només cal participar-hi i tots qui esteu a dins, cal dir-ho que és important, i participareu, surti o no la vostra opció, o llegim o no el vostre missatge.
Exacte, aquesta part penso que és molt important de remarcar, i és que tots, entre tots els participants, doncs cada dia sortegem un premi a partir dels vostres missatges escrits o de textos que els podeu enviar a través del nostre mail, xarxes socials o fins i tot WhatsApp.
Així que un cop tot això, ja anem repetint i aclarint dia a dia, i perquè ara no tenim més temps, perquè si no fem la llista ja no la farem. Anem pel número 10 d'avui, a la llista de 10, el lot 10 meu, el top 10 del dia, que és aquest.
Número 1.
Una pel·lícula de 1997 dirigida per James Cameron, i és Titanic.
Número 2.
El diari de Noah, protagonitzada per Ryan Gosling i Rachel McAdams, ens presenta una història d'amor entranyable.
Número 3.
De 2005, protagonitzada pel malaurat Heath Ledger, Brokeback Mountain.
Número 4.
Una pel·lícula del 2016, guanyadora de les d'Oscars, La La Land.
Número 5.
Sempre ens quedarà París i la mítica Casa Blanca.
Número 6.
Moulin Rouge.
Número 7.
1990, Julia Roberts i Richard Gere protagonitzaven Pretty Woman.
Número 8.
Una sorpresa que entra dins del nostre rànquing, Cartes a Julieta.
Número 9.
Guanyadora el 2017 d'Òscar a millor guió adaptat, Call Me By Your Name.
Número 10.
Una pel·lícula de visió obligada cada Nadal, Love Actually.
Oh, Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel.
Doncs ara sí, ja les tenim totes. Gràcies a tots per participar i ajudar-nos a fer aquest oh, Déu meu, d'avui. Però encara ens queda una cosa abans d'acabar, molt ràpidament, perquè tenim un minut tot just, que és anunciar-vos quina llista buscarem demà. Què us demanarem per l'oh, Déu meu, de demà, dimarts? Atenció, perquè demà buscarem els 10 racons més tranquils de Catalunya. Pot ser un poble, pot ser una plaça, pot ser una cala de platja, un cim, un jo que sé. Aquest racó que us vau descobrir una vegada i que veu pensar que us donava pau i tranquil·litat. I recordeu que ja podeu anar-hi jugant a través de les vostres opcions i fer-les arribar a través de diferents mitjans, per exemple, el correu electrònic, Roger.
O déumeu@radioestel.cat.
O a través de les xarxes socials, Instagram i Facebook, que trobareu fàcilment, perquè són o Déu meu, no?
O Déu meu.
Bé, i escolta, i de tots aquests que han participat, avui aquí vi donem aquest lot de vins Lovers Wine Elegance.
Doncs la guanyadora d'avui és la Laura Casals, que ens presentava la seva opció, que és la pel·lícula Love Actually.
Doncs ara sí que ja ho tenim tot. Ja podem anar cap a casa. Bé, no som de cap a casa, on hem d'anar, podem marxar. Gràcies a tothom per participar-hi. Esperem que aquesta primera edició de L'Odeu Meu hagi complert les expectatives creades i només dir-vos que demà hi tornarem a partir de pocs minutets després de les 11. Gràcies al Toni Huguet, a Jordi Carretero, des del control tècnic i muntatge musical, i a Roger Cantos, amb qui demà ens retrobarem, Roger, amb una nova edició. Posa't a punt, que demà anem de tranquil·litat per als racons bonics de Catalunya.
Oh, Déu meu, amb Miquel Morgà.